Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6, us donem la benvinguda, amics i amigues. Tots hem de fer l'esforç per dialogar, per negociar, per acabar amb la guerra. Són paraules del Papa, pronunciades aquest dimecres al final de l'Audiència General, on ha reiterat que cada conflicte armat, cada enfrontament on uns maten altres, és una derrota. L'endemà de Sant Josep, Francesc ha demanat la intercessió del patró de l'Església Universal perquè les poblacions d'Ucraïna, d'Israel, de Palestina i de molts altres llocs del món deixin de patir l'horror de la guerra. El pontífex ha recordat que en estat de guerra la humanitat no pot anar endavant. No es pot ser més clar i més directe. Aquest és el tema de portada, però abans del sumari, amb altres notícies d'aquest dimecres de la cinquena setmana de Quaresma, 20 de març, també memòria de Sant Martí de Braga i Sant Joan Nepomucè. Donem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Sandra Gómez. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem?
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat 2 dies a les acusacions i defenses del judici contra Josep Maria Jové, Lluís Salvador i Natàlia Garriga per l'1 d'octubre perquè es pronunciïn sobre la conveniència d'ajornar l'inici de les vistes orals el proper 10 d'abril. Salvador i Garriga van demanar ajornar l'inici del judici perquè la causa es pot veure afectada per l'aplicació de la llei d'amnistia. A més, el Tribunal ha preguntat a les parts si cal ajornar també el judici per la coincidència amb la campanya electoral catalana per tal d'evitar que es produeixin interferències recíproques i que el judici es pugui celebrar amb tranquil·litat. Més temes. El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, ha presentat aquest dimecres als 27 estats membres de la Unió Europea una proposta per utilitzar els beneficis derivats dels actius russos immobilitzats per rearmar Ucraïna. Segons ha detallat, un 90% dels ingressos es destinaran al Fons Europeu per la Pau, el que s'ha fet servir per enviar armes a Kiev, mentre el 10% restant anirà directament al pressupost comunitari per impulsar la indústria militar ucraïnesa. El cap de la diplomàcia europea ha indicat que els beneficis generats pels actius russos congelats arriben als 3.000 milions d'euros. I el 44% de les queixes rebudes i les actuacions d'ofici iniciades pel síndic de Greuges el 2023 tenen a veure amb vulneracions de drets de l'àmbit social com educació, serveis socials i salut. Així ho mostra l'informe anual de la institució, que revela que el segon eix d'actuació és l'administració pública. Aquest inclou demandes vinculades a funció pública, especialment arran dels processos d'estabilització de l'últim any i de procediment administratiu per la lentitud i la necessitat d'un major acompanyament. En el camp de les polítiques territorials s'han disparat les denúncies per la freqüència i qualitat del bus interurbà i per la gestió poc homogènia de les tarifes.
Gràcies, Sandra. També us explicarem que la Basílica de la Sagrada Família afronta amb optimisme la recta final de les obres gràcies a les bones dades que recull l'última memòria anual presentada aquest dimecres. En relació amb el 2022, el nombre de visitants ha augmentat d'un 24,47%. El total és d'una mica més de 4.700.000. D'altra banda, el cardenal Joan Josep Omella presidirà aquest dissabte l'ordenació sacerdotal d'Andreu Salines a les 11 del matí a la Basílica de Sant Josep Oriol de Barcelona. El mateix Andreu Salines ha explicat a Ràdio Estel que afronta aquest pas amb humilitat i posant-se al servei dels creients i de tothom. I el Secretariat per al Sosteniment de l'Església de l'Episcopat Espanyol ha presentat la campanya Portantos 2024, dirigida als contribuents que no marcaven fins ara la casella 105 a la declaració de la renda, que dona opció de posar la creueta per al sosteniment de l'Església. El director del secretariat, José María Albalat, ha subratllat que gairebé 500.000 de persones faran per primera vegada la seva declaració aquest any. Després del bloc informatiu entrevistarem Josep Maria Noguer, una veu de les Germandats i Confraries de Girona, concretament la de Jesús i els Nens. Ens avançarà com es viurà la Setmana Santa en aquesta diòcesi amb el moment culminant de la processó del Divendres Sant, molt popular a la capital del Gironès, pels voltants de la catedral. I com cada dimecres, nova edició de la secció de Pastoral Obrera Llevat dins la pasta. Avui ens visita Lucelena Ramírez Hache, defensora dels drets humans i fundadora de l'Associació Migració i Economia Social i Solidària de Barcelona, Migres. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions al David Morral a les vies de so, del David García a la producció, de la Sandra Gómez i el Pau Massip, avui també a la redacció i la veu informativa, de la Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i la Maria Guarc a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Resum de notícies i anàlisi de l'actualitat per conèixer millor la persona i el món.
El papa ha recordat aquest dimecres que la guerra és un horror i que cal fer tot el possible per negociar el seu final. Ha estat al final de l'audiència general a la plaça de Sant Pere del Vaticà, on ha tornat a qualificar de fracàs total qualsevol conflicte armat. Encomanem a Sant Josep també les poblacions de la martiritzada Ucraïna i de Terra Santa, Palestina i Israel, que pateixen d'allò més l'horror de la guerra. I no oblidem mai que la guerra sempre és una derrota. No es pot anar endavant en guerra. Tots hem de fer l'esforç per dialogar, per negociar, per acabar amb la guerra. Preguem per això.
Dobbiamo fare tutti gli sforzi per trattare, per negoziare. Per finire la guerra. Preghiamo per questo.
D'altra banda, la reflexió de l'audiència general ha estat dedicada aquesta vegada a la prudència, seguint el cicle dedicat a vicis i virtuts. En una predicació llegida pel col·laborador del papa Pierluigi Giroli, de la Secretaria d'Estat, Francesc ha situat la prudència en el marc del raonament i les capacitats humanes.
La prudència forma parte de las virtudes cardinales, junto con la justicia, la fortaleza y la templanza. Esta virtud dispone la inteligencia y la libertad a discernir y a obrar nuestro verdadero bien. Antes de tomar decisiones, la persona prudente pondera las situaciones, pide consejo, intenta comprender la complejidad de la realidad y no se deja llevar por las emociones, las presiones o la superficialidad.
En aquesta línia, el pontífex ha dit que Jesucrist revela els equilibris que tots necessitem per ser prudents. Així ho ha expressat amb la veu del mateix Pierluigi Giroli.
En varios pasajes del Evangelio encontramos enseñanzas de Jesús que nos ayuden a crecer en el conocimiento de esta virtud. Por ejemplo, cuando describe la acción del hombre sensato que construyó su casa sobre roca y la del insensato que la edificó sobre arena. Estas imágenes evangélicas que ilustran cómo actúa la persona prudente, nos muestran que la vida cristiana requiere sencillez y al mismo tiempo astucia para saber elegir el camino que conduce al bien y a la vida verdadera.
Finalment, el Sant Pare, també amb la veu de Pierluigi Giroli, ha expressat el seu desig que els perills no facin trontollar l'adhesió de cada creient a Crist des d'una fermesa que supera qualsevol obstacle.
Pidamos al Señor que nos ayude a crecer en la virtud de la prudencia para que, en medio de las tormentas y los vientos que pueden sacudir nuestra vida, permanezcamos cimentados en Cristo, la piedra angular.
El papa ha assegurat que la prudència no és una virtut exclusiva dels cristians perquè ja era patrimoni abans de la saviesa dels antics, en particular dels filòsofs grecs.
L'actualitat del dia, explicada sense distància.
T'acabarem. Aquesta frase recull el sentiment de tots els integrants de la Sagrada Família de Barcelona, com ha destacat aquest dimecres Esteve Camps, president delegat de la Junta Constructora. Ha estat durant la roda de premsa de presentació de la memòria 2023 del Temple, una compareixença on Camps ha ratificat l'anunci de finalització d'aquí a uns 10 anys, cap al 2033, de totes les obres. En relació amb el 2022, el nombre de visitants ha augmentat d'un 24,5%. El total és d'una mica més de 4.700.000. Una altra dada que destaca de la memòria són els ingressos de gairebé 127 milions d'euros. A més, en el terreny més religiós, cada dia passen pel Temple d'Antoni Gaudí més de 650 persones per la Capella del Santíssim. Així ho ha explicat el patronat del temple en aquesta compareixença de presentació dels resultats. Ens amplia la informació Pau Massí. Pau, bona tarda.
Bona tarda. Durant tot el 2023, gairebé 290.000 persones han visitat la Capella del Santíssim de la Sagrada Família. L'any passat es van celebrar 66 misses internacionals al temple. La basílica també va acollir una vintena de celebracions eucarístiques i esdeveniments diocesans. El president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, ha resumit quanta gent ha seguit aquests actes.
Durant l'any s'han celebrat 10 misses internacionals més que l'any anterior, amb una assistència de 51.696 participants. En relació a les celebracions d'esdeveniments diocesans, s'ha mantingut la tònica dels anys anteriors, amb una participació de 23.767.
La recuperació de les visites també ha permès augmentar els ingressos del temple. Els més de 4,7 milions de turistes que van entrar a la Sagrada Família l'any passat van deixar uns ingressos de gairebé 197 milions d'euros. Per aconseguir que més veïns i veïnes de Barcelona puguin visitar el temple, Camps ha fet el següent anunci.
Més portes obertes per la Mercè, més portes obertes per Santa Eulàlia, i ara el patronat ha acordat, que ja els puc avançar, que a les franges horàries baixes que queden localitats per poder vendre es vendran a un preu més reduït pels ciutadans de Barcelona que hagin participat a les portes obertes i no hagin tingut entrada, se'ls oferirà això.
I amb els guanys del temple, l'any passat el patronat de la Sagrada Família va posar en marxa un fons social dotat amb 2,3 milions d'euros. Al juny es donarà el detall dels projectes que es finançaran amb aquests diners, però avui ja s'ha anunciat que s'hi han apuntat 650 entitats socials.
Gràcies, Pau. Per cert, que Esteve Camps ha anunciat també aquest dimecres que dissabte 9 de març la Sagrada Família va rebre la visita de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per interessar-se pel projecte i per ratificar la constitució d'unes comissions de treball que hauran d'afrontar la part final de la construcció definitiva de la Sagrada Família. Seguim repassant l'actualitat. El cardenal Joan Josep Omella presidirà aquest dissabte l'ordenació sacerdotal d'Andreu Salines, concretament a les 11 del matí a la Basílica de Sant Josep Oriol de Barcelona, al carrer Diputació 149, coincidint tot just amb la mateixa festa de Sant Josep Oriol. Andreu Salines, diaca des del 24 de juny passat, ha explicat en una entrevista a Ràdio Estel que afronta aquest pas en la seva vida posant-se al servei dels creients i de tothom.
En primer lloc, amb molta humilitat, escoltant molt aquells que m'envolten, doncs ara mateix els feligresos del barri de l'Eixample, de Barcelona, de Sant Josep Oriol, però també de la comunitat pastoral que formem, les parròquies del voltant, i posant-te al servei humil, callant moltes vegades per escoltar, per aprendre, sabent que, bé, tu no portes ni la veritat absoluta ni res, tu amb les teves mans portes Jesucrist en aquesta porció del poble de Déu que el bisbe et confia. I humilment, doncs, t'has de deixar guiar, acompanyar i, sobretot, estimar molt.
Andreu Salines ha comentat també que el moment culminant de la seva ordenació sacerdotal serà per ell un moment, sobretot, per pregar per moltes persones.
L'altre dia em deien gent que conec i també gent necessitada, em deia, mossèn, si pot oferir aquests minuts, no?, de la consagració sacerdotal, dels ritus essencials de l'ordenació, per mi, per la meva malaltia o per la meva família, doncs ens servirà de goig, no?, per tota la família. I porto unes quantes intencions de molta gent que ha confiat la humilitat d'aquest gest, doncs, en la meva persona i sobretot en la meva pregària davant de Déu. I personalment, doncs, els vull viure com allò que signifiquen, no?, com, diguem, l'actualització de la gràcia de Déu en aquell sagrament de l'ordenació.
L'Església celebrava aquest dimarts, coincidint amb la solemnitat de Sant Josep, el dia del seminari, amb el lema «Senyor, envieu-nos pastors», tot i que la jornada va ser pròpiament diumenge passat en no ser festiu a Catalunya, el 19 de març. Ressona igualment aquest dimarts el compromís de l'Església amb les vocacions al sacerdoci ministerial. Recordem que el prevere és un ministre ordenat en el segon grau i ara la vida d'Andreu Salines, com de tots els qui s'ordenen sacerdots, comporta, entre altres serveis nous, presidir la celebració de l'Eucaristia amb la consagració, administrar els sagraments de la reconciliació i la unció dels malalts, unes capacitats que se sumen a les que ja tenia com a diaca, com són presidir els sagraments del baptisme i del matrimoni, les exèquies i tots els altres sacramentals.
Sense distància, l'espai de Ràdio Estel on pots viure allò que passa des de ben a prop.
Repassem altres notícies. El Secretariat per al Sosteniment de l'Església de la Conferència Episcopal Espanyola ha presentat aquest dimecres al matí la campanya Portantos 2024, dirigida als contribuents que, per diverses circumstàncies, no marquen la casella 105 de la declaració de la renda, la de l'assignació tributària, la que dona opció de posar marcant una creueta per al sosteniment de l'Església Catòlica. La campanya, presentada pel director del Secretariat, José María Albalat, ja va tenir el seu punt de partida al febrer amb una iniciativa anomenada Un viaje por tantos, que va permetre a 15 persones que no marcaven la X conèixer 6 iniciatives de l'Església en diverses diòcesis i que ha tingut un balanç molt positiu, ja que 11 dels viatgers han dit ja que marcaran a partir d'ara la X de l'Església. José María Albalat ha comentat que el repte comunicatiu de l'Església és que en la seva tasca de cada dia s'ajusti a la imatge pròpia. El director del Secretariat per al Sosteniment també ha dit que hi ha diferències entre allò que és realment l'Església i com és percebuda, una realitat que ha quedat clara en aquest viatge.
La Iglesia mejora en las distancias cortas, es decir, cuando se conoce de primera mano pues lo que hace la institución, más allá de prejuicios que apuntaban al final del viaje algunos de los participantes, más allá de noticias lejanas, etcétera.
Albalat ha subratllat que gairebé 500.000 de persones faran per primera vegada la seva declaració aquest any i que és important arribar-hi i als qui no havien marcat la X de l'Església fins ara.
La campaña es larga, son 3 meses, porque hasta el 1 de julio se puede presentar por internet la declaración de la renta y pues a lo largo de estas próximas semanas pues se van a ir alternando, como decía, con el enfoque omnicanal y utilizando todos los medios a nuestra disposición, tanto los analógicos como los digitales, pues todo lo que es un viaje por tantos. El plan de medios contempla una inversión de 2.850.000 euros. ¿Esto es mucho? ¿Es poco? Siempre hay ahí esa pregunta sobre el tapete. Decir que supone un 0,79% de la cantidad recaudada en esta campaña el año anterior. Por tanto, consideramos que es una inversión muy rentable.
El director del Secretariat per al Sosteniment de l'Església ha puntualitzat que la presentació és ara perquè els primers contribuents ja començaran a tenir a punt els seus documents a partir de l'esborrany de la declaració a partir del 3 d'abril. Igualment ha recordat que per cada euro d'inversió en comunicació l'Església en recupera 125. Finalment, Albalat ha recordat que marcar la X a favor de l'Església no té cap cost, perquè ni es paga més ni se'ns torna menys. I ha aclarit que si la casella queda en blanc és l'Estat i no pas cada contribuent el que decideix on destinarà aquest 0,7% dels nostres impostos. També ha assegurat que es pot marcar alhora la X i l'altra creueta, la d'altres finalitats socials. Llançà ha estat el municipi escollit per acollir la celebració de la Pasqua Jove del Bisbat de Girona aquest any. Així ho ha anunciat la delegació diocesana de joves d'aquesta diòcesi, que dissabte 30 de març, dissabte sant, donarà el tret de sortida a una nova edició d'aquesta iniciativa. Com han explicat des d'aquesta delegació, el programa començarà a les 9 del matí a l'aparcament de l'Eurospar, des d'on pujaran tots els participants amb autocar fins al monestir de Sant Pere de Rodes. Des d'allà es farà una ruta a peu que creuarà tota la muntanya de manera circular per tornar de nou a Llançà. Durant l'excursió es recordaran les reflexions del Papa Francesc sobre la resurrecció, ja que el lema de la Pasqua Jove aquest any és «Ha ressuscitat, no és aquí», una frase del capítol 16 de l'Evangeli de Marc. Després d'un dinar de germanor, a la tarda es reprendran les activitats en un espai idíl·lic que inclourà una gincana, la visita al Palau de l'Abat i l'església, dinàmiques en equips i un concert i un sopar. Finalment, els joves participaran en la celebració de la Vetlla Pasqual a l'església de Llançà. I el Papa demana no desatendre els centres que acullen migrants. Francesc reconeix així l'ampli i divers sistema de ministeri pastoral caritatiu i de mobilitat humana a l'Amèrica Llatina i al Carib en un missatge enviat als assistents a una reunió que es fa aquests dies amb el lema Pasqua amb els nostres germans migrants, trobada de bisbes de frontera de Colòmbia i de Costa Rica i bisbes de Panamà. Fins divendres els participants en aquesta trobada es pregunten on volem que se'ns prepari el menjar pasqual. La mateixa pregunta que els deixebles plantegen a Jesús el primer dia dels àcims. I una vintena d'entitats cristianes han fet públic aquest dimecres un comunicat conjunt en què expressen la seva profunda preocupació davant la greu situació que es troben els interns dels centres penitenciaris catalans a conseqüència de les mobilitzacions dels funcionaris de presons. Les entitats subratllen la legítima preocupació dels funcionaris i el seu dret a ser escoltats, però demanen que això no suposi recular en l'actual model penitenciari català. basat en la reinserció social. En el comunicat, les entitats cristianes asseguren que a causa de les mobilitzacions dels funcionaris a les presons hi ha confinaments en cel·la i fortes restriccions a la llibertat en moviments i de comunicació amb les famílies i els advocats. Amb tot, subratllen que les preocupacions dels funcionaris són legítimes i que mereixen ser escoltades. Les entitats que han signat aquest manifest són, entre d'altres, Acció Catòlica Obrera de Catalunya, Alcem la Veu, Càritas Diocesana de Barcelona, el Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, el Centre Passatge, la Federació de Cristians de Catalunya, la Fundació Joan Maragall, la Germanor Obrera d'Acció Catòlica de Barcelona i Sant Feliu, Justícia i Pau, el Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona i el Secretariat de Pastoral Penitenciària.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància. Un panorama presentat a prop de tu.
Ens trobem ja molt a prop de la Setmana Santa, un temps en què s'intensifiquen les expressions de pietat popular molt tradicionals i arrelades a la nostra cultura, tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya, però també a la resta d'Europa, a l'Amèrica Llatina i en molts altres països del món, sempre des d'una encarnació a la societat pròpia de cada lloc, amb les seves especificitats. Són especialment lluminoses les processons pels carrers de milers i pobles de ciutats on les imatges mostren la catequesi del gran esdeveniment que celebrem, la passió, la mort, la creu i la resurrecció de Jesús, amb tot el context i les persones que van ser-ne testimonis, ara presentades com la gran proposta de la fe del poble creient a la societat diversa. A Catalunya, per exemple, són especialment significatives, entre moltes altres, les processons de Jesús i la Borriquita a Barcelona, diumenge de Rams, la del Silenci a Badalona, dijous sant al vespre i a la nit, i les de divendres sant a Tarragona, a Barcelona mateix, i a Girona, amb els populars passos i tot un ritual de diàleg entre l'Església i la societat. Posem el nostre focus en Girona com una mostra de tot plegat i tenim amb nosaltres Josep Maria Noguer, president de la Confraria de Jesús i els Nens de Girona, una de les participants en la processó del Divendres Sant. Amic Josep Maria Noguer, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt content de saludar-lo. Primer de tot, moltes felicitats pel recent nomenament del nou bisbe de Girona, Octavi Vilà. Primera Setmana Santa amb nou pastor electe, motiu de goig, oi?
Exactament. Estem molt contents i satisfets que finalment tinguem bisbe, tot i que encara no l'han ordenat, però vaja, tenim bisbe electe i per tant això ja ara és un camí que anirà avançant.
Sí, serà concretament, aprofitem per recordar-ho, el 21 d'abril a les 5 de la tarda a la catedral de Girona, ja en plena Pasqua, Com es viu en general, a grans trets, la Setmana Santa a Girona? Que de vegades Girona té fama de ser un lloc més sobri, potser no de tant apassionament, però viu molt la Setmana Santa, oi?
Certament. I has descrit exactament aquesta manera de viure-ho, que és en la sobrietat, però alhora una sobrietat solemne i molta implicació. Participa molta gent, és molt vistosa i alhora crida l'atenció, doncs, tot aquest aspecte respectuós, silenciós, només la música sacra i el repicar dels manaies, que és aquesta gran institució de soldats romans a Girona, que és francament vistosa i impactant, una centúria de soldats romans que precedeix la processó i que crida molt l'atenció.
Sí, precisament com és i com s'organitza i es prepara aquesta processó de Divendres Sant amb els manaies, amb altres trets característics?
Són 12 confraries encapçalades, com dèiem, per aquesta centúria de soldats romans, i llavors cada confraria acompanya el seu pas i, per tant, des de l'entrada de Jesús a Jerusalem fins a la urna on hi ha Jesús mort, hi ha les diverses escenes, diguem-ne, representatives de la passió. Evidentment, està centrat també en la creu de Crist. I l'acte més impressionant és el que es fa al final de la processó, l'acabament, que és a la gran escalinata de la catedral de Girona, on els manaies fan un cordó banda i banda, de dalt a baix, i llavors doncs, tots els penitents que van amb aquest hàbit, amb la vesta, es van situant en els laterals de la pròpia escala, que fa com balcons, i llavors, una vegada està ja tothom situat en un gran silenci, s'apaguen tots els llums i amb un focus centra l'atenció en el Crist. I el Crist, per als portants, en aquesta ocasió de la Puríssima Sang, pugen al Sant Crist, l'acompanyen amb el repicar dels tambors dels manaies i els manaies amb la llança, no, reten homenatge, i puja aquest Sant Crist fins a dalt de tot. És una escena d'un gran impacte visual i que convida a la devoció amb la centralitat de la creu en aquest acte tan especial del Divendres Sant.
I amb aquest espectacular desnivell, la magnífica escalinata de la catedral de Girona, també amb la façana, que és ben bonica, tot plegat contribueix a ajudar el poble creient, no?, a intensificar la vivència del Divendres Sant. A quina hora comença la processó, per raons pràctiques?
Comença a les 9. A les 9 del vespre surt de la mateixa catedral, va descend baixa, tota l'escalinata, recorre el barri vell, bàsicament, de la ciutat, i llavors retorna en aquest acte solemne de la mateixa catedral a través d'aquesta escenografia a l'escalinata.
Hem d'anunciar que serà negra nit aquesta vegada perquè no han canviat l'hora encara, Es canvia la nit de diumenge de Pasqua.
Bé, és bonic, això.
Sí, és bonic, exacte, també la foscor, les tenebres, però no per quedar-nos amb les tenebres, no?, sinó perquè...
Exactament, amb la gran esperança de la Pasqua.
Efectivament. Bé, finalment, ens pot explicar una mica què és la Confraria de Jesús i els Nens, quina participació té també en aquestes processons?
Sí, la Confraria de Jesús i els Nens és la més numerosa de la ciutat, és una gran confraria on hi participen molts infants i joves i també molts adults, i que a més manté activitat al llarg de l'any perquè organitzem convivències per Setmana Santa, per preparar l'assistència a la processó, preparem convivències per Nadal, per viure el Nadal, i també a l'estiu, doncs, ja d'una manera més lúdica. Tot això genera aquesta, diguem-ne, aquesta unió, no, al llarg de l'any. I llavors també tenim una qüestió molt bonica, que és l'acollida de bona part dels immigrants de Girona, que són d'Hondures, la gran majoria són d'Hondures, i nosaltres organitzem des de fa molts anys la festa de la Verge de Suyapa, que és la patrona d'Hondures.
Molt bé.
Els organitzem aquesta festa, no?, perquè per facilitar la infraestructura hi ha una gran participació. Jo també fa una germanor entre tots aquests cristians, companys i amics d'Hondures, amb la confraria. Doncs, i finalment, l'altre gran acte és la participació en el Corpus. Ens vam iniciar o reiniciar les catifes de Corpus a Girona, sí. I en fem des de l'any 1984 a l'interior de la catedral una gran catifa de flors de Corpus, i per tant també és una bona participació en una altra celebració important de Girona.
Aquest any serà el 2 de juny, el Corpus. Molt bé.
Correcte.
En parlarem. Gràcies, Josep Maria Noguer, president de la Confraria de Jesús i els Nens. Bona Setmana Santa i bona Pasqua a Girona. Adéu-siau.
Moltíssimes gràcies. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb la caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Llevat dins la pasta, secció emmarcada aquesta temporada, la cinquena ja, en el programa Sense Distància, on ens podeu trobar tots els dimecres una mica abans de 2:15 de la tarda o els dijous a la repetició una mica abans de 2:15 del matí. Per als qui ens seguiu i pels qui ens acabeu de conèixer, Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Els espais els podeu trobar també a la secció de Ràdio a la Carta del web radioestel.cat, en el podcast de Llevat dins la pasta i també a l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Maria Guarch, bona tarda.
Bona tarda.
Presenta'ns avui la testimoni, molt interessant.
Al nostre costat, milers de persones racialitzades, migrades o refugiades pateixen situacions clarament injustes. Alhora, molts cops el seu testimoni de resiliència, de creativitat, de recerca de xarxa i suport mutu ens interpel·la i ens recorda que la segregació deshumanitza i que el racisme institucional i de tota mena no és precisament font de pau, de convivència i d'harmonia, ni de justícia social universal. Avui tenim als nostres estudis la Luz Elena Ramírez H. Ella, d'origen colombià, és defensora de drets humans, mare, dona migrant i sòcia fundadora de l'Associació Migració i Economia Social i Solidària de Barcelona, Migrés, que va ser creada el 2017 i forma part del Cercle de Migracions i Economia Social i Solidària Antiracista de Coòpolis, l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona. Luz Elena forma part de l'equip de formació en temes diversos relacionats amb l'economia social i solidària, així com de l'equip d'acompanyament a la creació de projectes econòmics de persones migrants.
Luz Elena Ramírez H., bona tarda, benvinguda i gràcies per haver acceptat compartir aquest espai amb els oients.
Bona tarda i moltes gràcies per convidar-me.
Bé, primer de tot, què promou Migres? Què vol visibilitzar la vostra associació?
Bueno, Migres és una associació de persones migrades, la majoria dones, que el que volem és propiciar o fer que l'antiracisme sigui un dels valors cooperatius i que sigui un dels valors que se promouen des de l'economia social i solidària.
Hi ha manca de participació de persones migrades i racialitzades en l'economia social i solidària i com es pot revertir aquesta situació?
Justament va ser aquesta manca de diversitat dins el teixit del que va propiciar l'aparició de la nostra associació. A Catalunya, a prop del 17% de la població són persones migrades i racialitzades. I dins l'economia social i solidària, només un 4% participa en iniciatives formals de l'economia social i solidària. Així que nosaltres pensem que cal més representativitat dins un teixit que és gairebé homogeni.
Com defineixen vostès la perspectiva antiracista i com es porta a la pràctica?
Per nosaltres, l'antiracisme és fer. No només posicionar-te, ser crític i pensar que és una cosa injusta, que criticar aquesta estructura que es reprodueix a tot arreu a la nostra societat, sinó que cal fer. Això és l'antiracisme. O sigui, no cal ser no racistes, sinó que necessitem ser antiracistes. I per nosaltres, la perspectiva antiracista és, a partir d'aquesta crítica, d'entendre com avui dia el capitalisme a tot arreu es reprodueix i fa ús d'aquesta distribució desigual del poder i dels recursos a tot arreu, fer en consciència d'això, promoure accions per transformar aquesta situació. I això és el que fa la perspectiva antiracista.
I quins entrebancs heu tingut i quines aliances heu fet des del naixement de Migres?
Bueno, primer que tot, van trobar l'entrebanc de la llei d'estrangeria. Dins les persones pròpies sòcies de la nostra entitat, hi havia persones que no tenien la seva situació administrativa regular. I aquest va ser el primer entrebanc. Trobar com tirar endavant una iniciativa organitzativa sense tenir papers. I des de llavors, la llei d'estrangeria la trobem a tot arreu, perquè això condiciona el projecte vital de les persones que estan aquí a casa nostra, que no tenen papers. I ja a partir d'aquí, després, el que fem, per exemple, en l'acompanyament a projectes econòmics, és un gran obstacle. És el primer obstacle a vèncer, no l'únic, però sí que és un obstacle molt important. I per això nosaltres denunciem que la llei d'estrangeria condiciona els drets i poder viure amb drets en plena ciutadania en aquesta societat. I després, en aquest camí, hem trobat molts aliats dins l'economia social i solidària i dins el teixit associatiu en general. Hem comptat en el barri de Sants, per exemple, en l'impuls cooperatiu de Sants, amb moltes aliades que han estat obertes a revisar les seves pràctiques, a revisar alguns privilegis o molts privilegis que et dona tenir determinat passaport o determinat color de pell, davant aquesta societat i poner-les al servei de transformar i de que persones migrades que no tenen aquests privilegis puguin accedir també a iniciatives econòmiques per la resolució de les pròpies seves necessitats. I hem anat també teixint, també en la XES, a la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya, també en Obert, aquí, i hem anat com construint ponts de comunicació, de reconèixer també a l'altre, no? Perquè d'això es tracta. I hem anat teixint i anat construint relacions amb altres entitats, amb altres sectors, i anem construint i enfortint una xarxa antiracista.
Estem parlant avui d'economia social i també solidària impulsada per persones migrants amb Luz Helena Ramírez H. El 25 de novembre passat, l'Ajuntament de Barcelona va premiar Migres pel seu projecte interseccional de feminisme antiracista. Com va ser el procés previ? Com van rebre vostès la notícia i què ha suposat després i ara actualment?
Bueno, aquest va ser efectivament un procés presentar-nos en aquesta candidatura perquè no només perquè persones que estem a la nostra xarxa tenim les nostres criatures escolaritzades aquí a Catalunya i amb tota les persones amb les quals ens relacionem hem identificat la manca d'eines per part del professorat per tractar violència amb raons de l'origen a l'aula i específicament a l'educació pública, que són majoritàriament s'escolaritzen les nostres criatures. I això de la mà, amb una relació que vam també anar construint, ara quan parlàvem de aliades, amb l'USTEC, el sindicat majoritari de professors i de l'educació a Catalunya, vam identificar aquesta manca, que existia aquest buit que no hi havia com aquesta eina. Així que nosaltres, quan es va obrir la presentació de candidatures al premi que s'anomenava Per una Barcelona antimasclista i antiracista, vam proposar de fer aquesta guia. I vam construir la proposta i va arribar el dia que feia la premiació, però no teníem idea que nosaltres vam guanyar aquest premi. Per nosaltres va ser una sorpresa, perquè de fet hi havia moltes propostes, molt, bueno, de companyes i altres companys que també coneixem per la lluita, i no sabien que podrien guanyar, així que ha estat com molt il·lusionant perquè a més per nosaltres és necessari, no és un àmbit en el que ens hagin especialitzat perquè nosaltres estem més que res en l'àmbit de l'economia social i solidària, però ara amb la guia estem ja donant com aquests passos d'enfortir la relació amb l'AFAG, amb l'USTEC, amb famílies, etcètera, per desenvolupar tota aquesta feina que serà la guia.
Doncs doblement enhorabona per això, per aquest reconeixement.
Doncs el projecte guanyador del Premi 25ena està titulat Eduquem per viure la interculturalitat. Construïm una societat lliure de masclisme i racisme. Què inclou aquest projecte?
Bueno, afortunadament s'ha anat avançant en reconèixer la violència que pateixen les dones en tots els àmbits de la societat, que també hem de dir que malauradament estem també retrocedint, no?, aquí. Però sí que és cert que aquesta violència està més reconeguda, hi ha més feina feta. I el que nosaltres proposem amb aquesta guia, que ara l'estem construint-la, és com abordar l'antiracisme des d'una perspectiva interseccional, que tingui en compte que no són els mateixos processos migratoris ni els impactes en les dones i en els homes, en les criatures, però que també hi ha un capital simbòlic en els propis processos migratoris que no fan que les persones migrades siguin iguals. No és el mateix venir d'un país d'Amèrica Llatina que compartim, aunque no ens agradi, compartim un tronc cultural per tot el procés que hem viscut en els nostres territoris, que persones que són de l'Àfrica subsahariana, que són persones musulmanes, que són persones negres, no patim les mateixes situacions de discriminació, i tot això s'ha de tenir també en compte. Així que estem intentant construir una eina que tingui aquesta perspectiva de posar en diàleg aquestes diferències culturals, d'evidenciar i posar en valor també les aportacions que tenim com a persones migrades que venim de contextos culturals diversos i fer-lo des d'aquesta perspectiva interseccional.
A la revista del sindicat USTEC, STES i H, publicada amb motiu del Dia Escolar de la No Violència i la Pau, el 30 de gener passat, es diu això: per a l'elaboració d'aquesta publicació, Antiracisme per construir la pau, hem comptat amb el suport de l'associació Migració i És Migres. Doncs, per tant, Luz Helena, què implica el compromís transformador de l'educació antiracista?
Sí, de fet aquesta revista va ser un pas previ a la... va sortir al gener, però nosaltres ja portàvem mesos atrás, enrere, construint col·lectivament aquesta eina, justament perquè per aquesta identificació d'una necessitat i la identificació d'un compromís polític de l'USTEC d'incidir en transformar aquesta situació, de fer visible una problemàtica que avui dia està molt invisibilitzada, perquè sí que és cert que es parla de bullying, de violència en l'àmbit escolar, però no es parla del racisme a l'àmbit educatiu. Així que nosaltres vam fer aquesta, bueno, vam construir col·lectivament aquesta eina, i és com una eina que tenim ja per desenvolupar la pròpia guia i també pues, enfortir aquest vincle amb el professorat, que per tot el que volem fer és molt important.
Mm-hmm. I en un context mundial tan advers, on veieu l'horitzó d'esperança?
Bueno, sí que lo veiem en la lluita. O sigui, sí que és cert que són malos tiempos para la poesia. Uh-huh. Que estem en uns tempos en què malauradament estan enfortint-se els discursos d'odi, la xenofòbia, el racisme, i que mai, o sigui, que és molt important donar veu en aquestes iniciatives, en aquestes experiències que estem portant, no només Migre, sinó moltes altres iniciatives al territori, aquí a Catalunya i pròpiament també a Barcelona, perquè aquesta lluita és per democràcia, per drets, i això significa per drets per totes les persones. Tenim a l'estat espanyol prop de 500.000 de persones visquent en situació de manca de drets per no tenir papers.
Uh-huh. I com aquestes podríem posar altres exemples, altres realitats. Ha estat un plaer conversar amb vostè, Lucelena Ramírez Atxe, sòcia fundadora, entre altres tasques, de l'Associació Migració i Economia Social i Solidària de Barcelona, Migres, creada el 2017. Enhorabona per la feina que vostès fan i molts ànims, que tot serveixi per millorar, no?, en reconeixement de drets i en eliminació de perversions i de males pràctiques.
Moltes gràcies.
Des d'aquesta secció Llevat dins la pasta creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església, que s'expressen els textos de la seva doctrina social i explorar què diuen sobre el tema tractat avui. Així, en el punt 41 de la Fratelli Tutti, el Papa Francesc diu el que ara ens reproduirà la Maria. Endavant.
Comprenc que davant les persones emigrants alguns tinguin dubtes i sentin temors. Ho entenc com a part de l'instint natural d'autodefensa, però també és veritat que una persona i un poble només són fecunds si saben integrar creativament en el seu interior l'obertura als altres. Convido a anar més enllà d'aquestes reaccions primàries, perquè el problema és quan aquests dubtes i aquestes pors condicionen la nostra forma de pensar i d'actuar fins al punt de convertir-nos en éssers intolerants, tancats i potser sense adonar-nos-en fins i tot racistes. La por ens priva així del desig i de la capacitat de trobament amb l'altre.
I en aquesta secció també oferim recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada avui. Esperem que siguin eines que ajudin a reflexionar i a actuar. Què proposem, Maria?
Doncs podeu consultar la web del Cercle de Migracions i Economia Social i Solidària Antiracista de Coòpolis. La plana web és www.bcn.coop/migracions. També us proposem el llibre del qual la nostra convidada és coautora, que es titula Colòmbia en disputa, conflicto, proyectos políticos, hegemonías y contrahegemonías, de Bellaterra Edicions. I també us convidem a llegir la revista Eina per la Pau, publicada amb el sindicat USTEC STES.
I també tenim un apunt d'agenda, Maria.
Del dijous sant a la tarda fins diumenge de Resurrecció al migdia, l'ACO, l'Acció Catòlica Obrera, celebra la Setmana Santa amb el lema Jesucrist, la nostra esperança. Serà a la Granja Escola Can Bajona, a Clariana de Cardener. Les inscripcions estan obertes fins al 21 de març i s'han de fer a través d'un formulari web que trobareu a la web acocat.org.
I hem arribat ja al final de la secció Llevat dins la pasta, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens ha acompanyat en nom de l'equip la Maria Guarch. Moltes gràcies.
Fins la propera.
Fins la propera, que vagi molt bé. I la propera ja serà Setmana Santa, Per tant, bona Pasqua per avançat.
Igualment.
Ens podeu escriure, amics oients, per fer suggeriments o aportacions per a aquesta secció Llevat dins la pasta, escrivint-nos a l'adreça electrònica sense distància @radioestel.cat. I arribem així al final del nostre Sense Distància. Us deixem amb les vespres de Montserrat, si ens escolteu a la repetició de les 6 del matí, amb el comentari de l'Evangeli del dia. També ens podeu escoltar o recuperar per Ànima Estel, cada dia de dilluns a divendres, a 8:15 del vespre i a 12:00 de la nit, i sempre que vulgueu, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de Ràdio a la Carta, radioestel.cat. Adéu-siau!